many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white
dove cross? El gall del monestir.
Before she sleeps in the sand. Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Són els primers versos d'una cançó interpretada per Bob Dylan, el nou i flamant Premi Nobel de Literatura. L'única que cantava, que intentava seguir, era la Marta Oixan. Molt bon dia, Marta.
Bon dia.
Víctor, molt bon dia.
Bon dia, Carme.
Jaume Pla, bon dia.
Bon dia.
Bé, què us ha semblat la notícia?
A mi molt maca, em sembla molt bé. Pot sobtar que un cantant, doncs, tingui... Bé, un cantautor, tingui un Premi Nobel de Literatura, però és que, clar, les lletres de les cançons són poesia, també. I, per tant, no veig jo, personalment almenys, no veig per què un cantautor, que no deixa de ser un altre llenguatge literari, no ha de tenir dret a accedir a un Premi Nobel. Són formes diferents de comunicar i d'escriure. Hi ha qui ho fa en prosa, jo no sé fer poesia, per tant faig prosa, però sí, però hi ha gent que fa poesia i hi ha gent que la fa amb música, sí. No? I per tant Bob Dylan, a més ha influït moltíssim, perquè ha fet cançons que han significat una presa de consciència per molta gent en molts àmbits, en altres moments. Aquesta mateixa cançó que estava sonant és un himne, no és una cançó, és un himne. I a més s'han fet versions en tots els països i en totes les llengües, i continua sent vigent, a més continua sent vigent quan l'escoltes. Per tant, jo crec que està molt bé que li hagin donat, trenca com un semblava que era un tabú, no? Que és una cosa que has de fer novel·la, sobretot la novel·la, que és el gran tòtem, i William Faulkner deia, mireu, jo he provat de fer poesia, no me n'he sortit. He intentat fer conte, no me n'he sortit. No m'ha quedat més remei que, dedicar-me a la novel·la. Ho desmitificava en el sentit que sembla que si ets novel·lista, ets la pera. Però si fas poesia o fas conte, no ets res, no? Ets poca coseta. Sí. És com el que diu, és que fa quadres molt petitons, no? I diu, bueno, sí, és que clar, que vol que faci murals. Mm. Per tant, escolta, em sembla, estic molt content.
Jaume, tu què et sembla?
Estic d'acord amb el que diu el Víctor, i hi ha hagut, ara en aquest moment es veu que, almenys aquí a nivell nacional d'Espanya, hi ha 50% d'opinions, no? I el fet que els diaris d'ultradreta estiguin en contra, i em sembla molt bé el Premi de Bob Dylan. És veritat el que ha dit el Víctor, i estic d'acord.
Saludem el Rogeli Padró. Molt bon dia.
Bon dia.
Avui, què passa, que venies tan carregat que has arribat una mica més tard, no?
Doncs sí,
mira. Ha portat la partitura d'Escolta la resposta dins el vent.
Sí, és que he trobat a casa.
Has vist que preparadíssim, avui.
Jo també els podria haver portat, també tinc aquests cançoners.
Tots tenim un passat, i he trobat això, els tinc guardadets, que allò com una relíquia, cançons uns cançoners que fèiem servir quan érem jovenets, quan anàvem a campaments, llavors en deien campaments, i a l'església, els mossens fins i tot, ens ensenyaven cançons i ens ensenyaven una mica de música allà a la parròquia, i entre elles doncs, hi havia cançons d'un tal Bob Dylan, que a nosaltres ens sonava això a una persona llunyana però també molt propera. I remenant, mira, he trobat aquestes cançons que nosaltres justament cantàvem en català, traduccions d'un tal Ramon Casajoana en aquells moments. Per exemple, el dia que el vaixell vindrà, We the ship come in, jo d'anglès en sé molt
poc. Però tots són cançons de Dylan?
No, no. Els temps, una cançó, per exemple, que es diu aquí, el temps estan canviant, per exemple, moltes de Bob Dylan, perquè la noia del País del Nord, si viatges pel bell nord passat, preciosa, o aquella, acosteu-vos bones gens, vingueu d'on vingueu, de la 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 la, que la cantava també, em sembla que el Pau Riba, bueno, cançons que...
Són cançons folk, ja ho diu.
Sí, i aquella altra, mira, és que diu la cançó del vent, escolta,
la que estàvem escoltant ara.
Aquesta, preciosa, i mira, teníem la sort de viure un moment, jo crec que brillant, també de la música, de la cançó.
Ara en diríem convallar,
Sí, perquè es feien també unes traduccions una mica sui generis, una que es deia Déu al nostre costat, per exemple, deixa-ho córrer, ja està fet aquí, mira, és que...
No, però Déu al nostre costat és de Bob Dylan.
Sí.
Clar, sí, és molt bon, és clar, sí. Bueno, és una...
Vaja, que tenia la joia de la corona a casa.
I tant, home, això és guà.
És un al·legat contra les guerres.
Exacte.
En el sentit que tothom, quan combat, sempre té Déu al seu costat, no?
Sí.
Els blancs, els negres, els grocs, els vermells, tothom té Déu, tothom lluita, perquè Déu és al seu costat amb la seva causa.
Exacte, sí, sí.
I s'esclafen pobles també amb Déu al nostre costat representat.
També, sí.
Saludem al Cristian Treceño, que també s'acaba d'incorporar. Bon dia.
Hola, bon dia.
T'has perdut l'entrada. Ajusta't el micròfon, baixa'l una miqueta, que el tinguis. Hem entrat avui amb la música de Bob Dylan. Sí, i mira, arribar i moldre. El Rogeli també ens ha portat aquesta petita joia.
És que amb aquestes... Només a l'entrar els companys vostres de la redacció han dit, estan parlant del Bob Dylan. Dic,
jo que vinc ja amb els deures fets. I això que no ho sabíem, perquè ho van anunciar ahir.
Sí, ahir sí. I justament aquesta cançó no la van posar en el recull de cançons que va fer el Telenotícies. No sortia Escolta-ho en el vent.
Exacte, que era la cançó...
És la cançó,
És la cançó.
És la cançó. Sí.
Però... Què et sembla? Un premi Nobel de literatura per un cantautor?
Bé.
Sí?
Sí, per què no?
No. Jo t'ho pregunto.
Per què no? Treballa amb les paraules, treballa amb els sentiments, fa literatura a la seva manera.
Sí.
Interessant.
No, ho dic perquè la reacció, no sé si heu vist les imatges en el moment que es va anunciar el premi, les reaccions van ser...
Ah, sí? No,
no gaire ben acollides, suposo que per un sector més...
Les reaccions
més...
d'aquí?
Del públic, no sé si hi hauria...
Ah, del públic, dius. Ah.
Jo no tinc prou criteri, tampoc, no sé. per definir si es mereix o no es mereix un premi Nobel el Bob Dylan, També t'ho dic, jo no tinc prou criteri. Hi ha molta gent que xerra amb criteri i jo no en tinc per això. Cap ni un.
Però pots tenir opinió.
La meva opinió, sí, aquí és on anava. La meva opinió és que és un senyor que porta molts anys treballant i fent coses molt ben fetes. T'agradin o no t'agradin.
Sí, és que una cosa és que algú pugui dir, home, jo crec que qui sigui, un altre que no sigui Bob Dylan, per mi és millor, etc. Però una cosa és discutir si un cantautor ha de tenir dret a un premi Nobel o no.
Clar.
Jo crec que sí. Una altra cosa és que després que les opinions diran és que a mi m'agrada més aquest que aquell. Bé, això és un altre tema, clar. Però vaja, crec que molta gent pot estar d'acord que Bob Dylan és un personatge molt significat del món de la música, amb lletres, amb contingut.
Home, de fet, els jurats, quan trien aquests premis, o qualsevol altre premi, el jurat té uns criteris, però també té un gust.
Clar.
Té una opinió.
Són humans, clar. No? Clar.
Aquests no sé fins a quin punt estan polititzats, també t'ho dic. Igual que els Oscars, els premis Nobel, no sé fins a quin punt estan polititzats o no.
Sí, clar.
Deixem-ho aquí. Però el que sí que jo crec és que part del rebombori també ha estat perquè sembla que hi hagi... molt sovint sembla que tertulians i crítics i tal encara divideixin l'art entre art cultural i art popular menor, no? En molts casos. Passa, per exemple, en el terreny del teatre, amb la comèdia, amb el clown, amb els titelles mateix, I evidentment passa amb el món de la música d'una manera molt clara, entre la música pop i la música més música clàssica contemporània, música clàssica, etc, de diferents estils, no? O el jazz. I jo crec que el rebombori ha vingut una mica de per aquí, no? Com és que un senyor que es dedica a la cultura popular ha arribat al Nobel? Aquesta, jo, després de el que he anat seguint els comentaris amb una mica de forma superficial del que he anat sentint des d'ahir a la nit, és la sensació que em dona de molts dels comentaris que he sentit. I a mi això sí que és una cosa que em sorprèn. Vull dir, perquè que es preparin, perquè d'aquí poc, segurament, d'aquí uns anys, guanyarà un Nobel de Literatura un senyor que serà guionista de videojocs.
Possiblement.
Perquè les coses canvien i els formats canvien. I us he de dir que jo el segueixo des de fora, no en soc usuari de videojocs, però sí que m'interessa molt l'evolució per formació, evidentment, però perquè a més és una narrativa molt interessant, no? Com s'està articulant, i realment us en faríeu creus de les escenes que hi ha d'alguns videojocs, d'escenes que són francament d'Òscar, de diàleg. No podem dir interpretació perquè són dibuixos, evidentment, però del muntatge i tal, hòstia. O si no, igual guanya un Nobel de Literatura un dibuixant de còmics, que ho tenim més a la vora, i que no m'estranyaria que d'aquí 15 o 20 anys ja hi hagués un dibuixant de còmics que guanyés el Nobel de Literatura. Per què no?
Ara, plantejaves, quan tu has fet aquesta distinció entre la cultura, diríem, més en... restringida en un àmbit de per als experts, en els entesos, i després a la cultura en minúscules, no? Mm-hmm. Aquí diverses vegades ja ha sortit en altres seccions el comentari de com l'espectador, com el lector, com el o sigui, qui rep la cultura, l'ha d'interpretar lliurement. O sigui, encara crec que fem aquesta distinció entre els que fan una interpretació que se suposa que ha de tenir aquella obra, és a dir, jo veig un quadre i he d'interpretar o he de saber interpretar el que m'ha volgut explicar l'artista, o llegeixo un llibre i he de saber què m'està dient l'artista. Encara no es permet, no tolerem, no veiem bé com que cadascú pugui fer una lliure interpretació.
És que a mi em sembla que, clar, a vegades hi ha molta por, això que dius, hi ha gent que té por.
O sigui, és una cultura guiada. És,
sí, però...
En el sentit que tu, si no hi entens el que t'ha expressat aquell pintor en el quadre que estàs veient, sí, tu no hi entens. Per què?
Però per què hi has d'entendre, pròpiament dit? És a dir, per què has de ser un expert en allò?
Però per això...
Sí, a més, entre experts hi haurà discrepàncies també. És a dir, la millor manera d'entendre de pintura o d'un altre art no és posant-te a llegir llibres sobre allò, a veure si documento moltíssim, que està, pots llegir, està bé, no passa res, clar, és molt bo, però quina és la millor manera d'entendre de cinema? Jo soc un apassionat del cinema, no? No es tracta d'entendre. La millor manera, si vols entendre certes coses o, no sé, o tenir més bagatge amb allò, és veient molt cinema. Molt cinema, molt cinema, molt cinema. I veus milers de pel·lícules i alguna cosa et deu quedar, alguna coseta. El teatre, exactament el mateix. La literatura, exactament el mateix, i en pintura, bé, clar, si no vas mai a una exposició, doncs, i no veus mai els quadres, clar, quan et quedes davant d'un quadre, potser sí que tens molts dubtes, però a vegades, no sé, jo crec que l'important del quadre, ja que parles de quadres, és que tu allò et transmeti el que sigui. El
o
que
un
sigui.
Llibre.
Sí,
o
aquell llibre te l'enduries a casa perquè et transmet no sé què, i independentment de la qualitat tècnica del quadre. Per tant, no cal sacralitzar-ho com si fos una cosa i dir que jo d'això no hi entenc i, per tant, ja no hi vaig perquè és que no hi entenc. No,
vés-hi
i et transmetran emocions, potser, allò que veuràs, no? aquells quadres. Sí. I si et deixen fred, doncs fred, però no, sí, no t'espantis.
Sí, la qüestió està molt amb això que deies, Víctor, de realment entrenar-te i anar-hi, veure i allò et produirà emoció o no te'n produirà, t'entrarà bé dintre teu o no et produirà cap mena de sensació. Però moltes vegades, sense això, comentaris a vegades massa frívols del que és l'art, la cultura, el cinema, en aquest cas també, de persones que diuen, ai, és que no m'ha agradat, bé, tens tot el dret a dir-ho, però ja entens una mica de cinema, per exemple, ja que parlàvem de cinema, d'art, has vist exposicions, coneixes una miqueta els quatre artistes més importants que tenim a Catalunya o arreu del món o a Europa, t'has entretingut de tant en tant d'encantar-te davant d'un quadre i a veure què et produeix, o és que has passat de llarg? Clar, jo crec que aquí hi ha un treball previ, com deies, no? I les persones que han tingut, diguem-ne, potser una miqueta també de formació també va bé, perquè a les mateixes escoles, en el cas de l'art, per exemple, va molt bé saber qui va ser Rembrandt, qui és Picasso, qui ha estat Dalí, o qui ha estat aquests artistes. Una formació, diria, mai està per de més. I després cadascú tendeix cap a on tira, tira cap a on tira. Això els mateixos mestres de les escoles a vegades ja ho veuen, els nens, quan són molt petitets, diuen, aquest nen... Mira, la música li provoca emoció. Hi ha un altre que estarà quiet i no farà absolutament res. Jo ara,
però no es produeix un menyspreu a aquells que no coincideixen a lloar o a destacar grans obres?
A l'espectador? No. A l'espectador, et refereixes?
Sí.
No, a mi no.
O sigui, no hi entens?
Jo crec que depèn de l'entorn. O sigui, hi ha molt esnobisme en aquest voltant, no? I també lligant una mica a el que deia el Rogeli, jo crec que hi ha una part que és molt important de la formació artística, que és la de cultura general, i n'hi ha una que està molt oblidada, que és la de sensibilització artística. Aprendre a conviure amb l'art sense conèixer-lo, que això és molt interessant també. Aprendre a expressar-te, aprendre a llançar-te al buit i si t'equivoques no passa res en l'experimentació artística, no? Si es fes aquest treball des de primària i des de pàrvuls, de fet s'hauria de sentar ja des del cicle inicial dels 0-3 anys, que és quan un nen ha d'aprendre el que és la frustració, el que és una sèrie de coses que són molt importants després quan et fas gran, doncs si es treballés, la relació que tindríem amb les obres artístiques i amb els comentaris de la gent seria molt diferent, perquè crec que la gent començaria a opinar d'una altra manera i distingiria entre el que és formació en quant a cultura general artística i després la sensibilitat que tu hagis desenvolupat per gaudir de determinades coses. Això seria el xulo. Però com que estem carregats d'esnobs amb els vins, amb els formatges, amb els quadres, amb la música, amb el teatre, amb tot, doncs hi ha molta gent que es queda molt cohibida, no?
I estem carregats d'esnobs i entremig hem passat per un procés de lectures obligatòries.
Uf.
Visites obligatòries. No sé, tot és obligatori. I just en una època, per exemple, que és l'adolescència, no? Els adolescents tenen les lectures obligatòries per fer la selectivitat. Quin rotllo, segons quina edat, llegir-te la Celestina. No?
Vull dir, sí, amb aquestes edats,
amb aquestes
costa
edats
molt.
Costa molt. Ostres, i seguim quan, obligant.
Quan parleu d'entendre un quadre o d'extasiar-se davant d'un quadre i per exemple que els nanos vagin a veure exposicions, clar, cites Rembrandt i grans figures clàssiques i aleshores molt bé, però jo potser ja sóc d'una altra generació, no? Però sempre em desoriento quan vaig a veure l'exposició de la Bienal d'Art de Sant Cugat. Aquest últim any, no sé si l'heu vista, jo vaig quedar estupefacte, tu, perquè és que no pots extasiar davant de res, perquè no hi ha quadres, no hi ha... Hi havia una presència d'un vídeo filmant el Adam Hussein, bé, ja està, hi havies a veure allò, era mut i anaves mirant. I el dia de la inauguració, al mig de la sala hi havia una pila de totxos posats en forma de paret, n'hi havia tres mal posats. I una pobra senyora molt amable va dir, ai, com que han obert tan de pressa que els han
deixat.
Que anava a collons de la van agafar.
Aquesta senyora no va entendre que era art, això, no?
No, esclar, és que jo tampoc, francament. I a l'entrada hi havia una caixa immensa que hi podies entrar, que era com una casa de fusta, i a dintre unes quantes coses d'objectes. Sí. Només per construir aquesta caixa es veu que va ser una feinada i un estil de construcció, però esclar, jo no em puc extasiar ni puc intentar comprendre, ni jo em miro allò i penso com puc concentrar-me.
Però jo me te'n recordes, et va provocar... alguna cosa, sí. Fixa't, crítica, si vols.
La catarsi, no?
Que deia, no tinc dret ni a criticar-ho, però...
No, però fixa't, Jaume, te'n recordes d'allò, eh?
Home, i tant, si me'n recordo.
El va deixar marcat.
I tant, sí, sí. A vegades... Això no sé si és art o...
Però aquest és un altre debat, no? El mercantilisme que s'ha fet amb l'art i l'allunyament que hi ha hagut dels artistes...
I la provocació. Sí, a vegades provoca l'art.
Però des de Duchamp jo crec que... Duchamp ja va passar fa molt de temps, però sembla que no acabem de... d'avançar en aquest aspecte. Però...
Sí, però no passa res. És a dir, no, en aquest sentit el Jaume no li va bé, no va emocionar, no? Però és igual, vull dir, no, té dret a dir-ho i no passa res. I un altre dirà, a mi em va encantar perquè no sé què. Cadascú ho interpreta com vol, no passa res.
Però en fi, que li va encantar no ho va tenir ningú.
Hi ha algunes escoles que fan visites periòdiques amb nens molt petits, a la Miró,
a la Fundació
sí. Miró. Doncs es veu, jo tinc una companya que és mestra i porta els nens cada any són nens petits, nens de 4 anys, sí. A la Fundació Miró, sí. I es veu que ens quedaríem esparverats de la quantitat de coses que n'extreuen
els nens
d'aquells dibuixos que en alguns pot semblar que són allò... una pinzellada que se li ha escapat o una taca de pintura, no? Doncs és increïble la quantitat d'interpretacions i de coses que veuen els infants en aquells dibuixos que aparentment a nosaltres, a vegades quan els veiem, també ens sembla que són infantils, però darrere dels quals, doncs sabem molt bé que darrere d'això hi ha un Miró que era un artista que ens ha portat vida, color, ens ha portat una meravella de quadros que ens fan somiar. Doncs els nens també, i tan petits, tenen aquesta capacitat. Ja, jo penso que amb el temps, com passa en algunes altres coses, als adults a vegades ens passa també una miqueta, no? Que perdem aquesta
innocència, imaginació,
aquesta capacitat de poder interpretar. No anava amb el cas de l'art, en aquest cas de la contemporani, que és un món a part, sinó en aquest cas concret, per exemple, de Miró, no? I es veu que és increïble. I els nens, a partir d'aquí, també aprenen una miqueta què és l'art i qui va ser el Miró i com feia també les seves creacions artístiques. La caixa s'ha fet famosa amb el seu logo,
sí.
Extret d'un quadre, una part que, escolta, ha fet furor, no?
Quan ell parlava del nomisme, la Caixa va convocar un concurs per fer el grafisme, l'imatge, no? I va guanyar una empresa de disseny americà. I va agafar la idea del Miró, però una empresa americana, que els va costar una pasta tremenda, no? Perquè van cobrar amb dòlars, però vull dir, tenint... el pintor mediterrani aquí, tenim empreses aquí, doncs ho van encarregar a diferents i va guanyar una empresa americana. Mm-hmm. I això és esnovisme, em sembla a mi, no? Perquè ho podien trobar aquí a la cantonada, no? Millor. El van descobrir allà.
Sí. I aquí a Sant Cugat jo crec que tenim sort, també. Sort i tenim moltes possibilitats, en quant a galeries, en quant a exposicions, en quant a artistes. Lo del logo Sant Cugat Terra d'Artistes, que es va inventar al seu moment al Canals, doncs déu-n'hi-do, tenim molta gent a la Floresta, hi ha un espai de creació molt interessant, la mateixa escola d'art, surten artistes per tot arreu una miqueta, no? Alguns es fan d'artistes, potser no ho són tant, però vull dir, hi ha moltíssima gent que ha passat per l'escola d'art i déu-n'hi-do el nivell cultural que tenim aquí a Sant Cugat. Jo em dedico el meu temps lliure, passo de tant en tant per galeries i déu-n'hi-do, hi ha uns quadros preciosos. L'altre dia vaig passar amb una immobiliària i veure uns quadros preciosos del Ferran Martí, que és un gran pintor, hiperrealista, però un gran pintor.
Jo tinc un quadre del Ferran
Doncs, Déu-n'hi-do, guarda. Doncs, i tenien allà, doncs, exposats a la seva oficina uns quadres que eren preciosos. Vull dir, i la gent cada vegada més, doncs, en lloc de pòsters, que estan bé, no tinc res en contra dels pòsters, doncs, opten una miqueta també per obres originals, d'artistes més o menys nostrats, o familiars, o que ha comprat en alguna galeria. I jo crec que això també és símbol una miqueta del nivell cultural artístic, deixeu-m'ho dir així, que va tenir el nostre país, en aquest cas en Cugat, segur que sí.
Si voleu us explicaré una anècdota, m'agrada posar un toc sempre una mica divertit. En el tema del Ferran Martí, fa anys, en el Club Muntanyenc antic, quan estava a la plaça Barcelona, va organitzar una subhasta benèfica i la portàvem el Joan Berlanga i jo. I la meva dona allà amb una taula van fer un sopar i tal, i molts quadres de molts pintors i tal, i jo volia un quadre del Ferran Martí, però esclar, no sabia com fer-ho, no? Va aparèixer i la meva dona li feia senyals: no compris res, que no sabem on penjar, no compris res. I al aparèixer el quadre, tant, i el subhastador també podia posar, no? I tant, no? Passa el camarer i la Laura diu: un cafè. I el fixi diu: concedit! I va dir: concedit!
Aprofitant!
No tenim penjat el rapador.
És una cosa que més car que el cafè, però vaja, teniu una bona.
No li agrada. Sí, una cosa que, parlant del món de l'art, ja que no ho he vist i no sé com s'ha fet, perquè és molt important i em sembla que se n'ha parlat poc, és la ruta d'escultures a Valldoreix, no?
Sí, n'hem parlat.
És esplèndida, no?
N'hem parlat aquí d'aquesta Bienal. Però vols dir que s'ha fet poca ressò, no?
No, m'he assabentat ara, no. Ho sabíeu vosaltres?
No.
És una Bienal amb les escultures exposades en espais a l'aire lliure.
Però dotzenes d'escultures, És un circuit que fan.
Sembla que són 23 o 24
imagina't,
escultures que hi ha exposades.
S'ha de veure, no? Però escultures grans, de carrer. Que s'hauria d'organitzar una ruta per anar-lo a veure, perquè també és art.
I parlant d'anar a veure, diumenge anireu a veure la Marta Uixant?
I tant! Diàlegs de Minyones.
Diàlegs de Minyones. A la Nau de Cultura?
Ah, molt bé, a la Nau de Cultura.
No, la Nau no.
No?
El casal,
perdona.
Sí. A les 7 de la tarda.
Doncs amb ella, Diàlegs de Minyones, sobre aquesta nova mostra de teatre de Valldoreix.
Inaugures tu, no, la mostra?
Sí, es veu que sí.
Es veu que sí, diu.
Sí. No, però segur que hi haurà un lleno que bueno. Primera que la sala és petita i segona que té molt relleu la mostra. O sigui que la gent, a part de que la Marta Uixant pugui ser o no coneguda, però hi van el diumenge a la mostra. Si a més actua una actriu com ella, doncs esplèndid. Però és que la gent hi va perquè ja té una tradició teatral
de
veure aquesta mostra.
Cada any, sí. Mm. Sí.
De què va Diàlegs de Minyones?
Són tres monòlegs de tres minyones, dos de textos de la Rodoreda, un de Santiago Rossinyol, i cadascuna és molt diferent. Hi ha la romàntica, hi ha la pagesa clown divertida i hi ha la diva que necessita que algú li faci cas. No? És una mica... Bueno, és un muntatge divertit, un muntatge que ja va fer fa anys la Sílvia. En aquells moments, quan ella el movia, es deia Trilogia de Minyones. I bueno, jo la vaig estar ajudant molt a moure-ho, també li posava jo les músiques i cosetes d'aquestes, i un dia fa cosa de 5 anys em sembla, la Carolina Hernández em va demanar a veure si el podia rescatar per la Setmana de la Dona, i em va fer molta il·lusió fer-ho també com a, no sé, un record per la Sílvia, no?, per mantenir aquest espectacle tan bonic. I això, i és com una mica un homenatge a ella. L'ha dirigit el Roger Casadellà, perquè jo tenia encara molt tot el que havia fet la Sílvia, el Roger no l'havia vist mai, i bueno, li vam posar una mica d'aquí, una mica d'allà, vam fer quatre canvis,
Més fresc, oi?
Més fresc, diferent.
Una persona
diferent.
De fora, així...
Que, sí, una persona que no l'havia vist, a més a més, no? Sí, sí.
Però a més és interessant com a prova d'actriu, no? Uh-huh. Perquè, esclar, són tres monòlegs diferents...
Tres perfils
tres
molt diferents.
Tres diferents, no tenen a veure. Uh-huh. Ho podien fer tres actrius.
Exacte.
I, en canvi, fer una mateixa actriu s'ha de desdoblar amb les tres, no?
Sí. Mm.
És això, no?
Sí, sí.
Molt bé.
Què dura l'espectacle?
Dura uns 50 minuts, no arriba l'hora.
A les 7 de la tarda, no?
A les 7.
7 de la tarda, estrena aquesta 23a mostra de teatre de Valldoreix, que continuarà el dia 23 d'octubre amb el Príncipe Azul, i el dia 30 d'octubre un tal Jaume Pla,
sí,
em sembla que...
Em sona.
Abans que pugi el teló.
Mira.
Mira, aquí teniu alguna cosa a veure amb el Víctor.
I tant. No, és que a més aquesta no estava dintre la mostra, jo havia de fer una altra interpretació, però coincideix que el dia 30 es fa benefici de l'Alzheimer, i inclús vindrà el president de la Fundació Pasqual Maragall, i és un acte, diguem-ne, important, no?, a nivell del tema de protegir. Es va inaugurar fa 15 dies la nova seu de la Fundació, que és un edifici de 7 pisos enorme, i s'hi dona molta importància perquè és una de les tres entitats del món que està plenament dedicada a l'Alzheimer, i estan en contacte constant amb una entitat també sobre l'Alzheimer estudiosa del tema a Nova York i una altra a l'Índia. És clar, s'ha de donar molt impuls a la Fundació, no demanen nous socis i tal. Bé, doncs va coincidir això i vam dir, home, l'obra més adequada és aquesta, perquè no és que l'actor tingui Alzheimer encara, però és un actor gran que es jubila perquè ja és molt gran i doncs ja s'oblida de les coses. Ell mateix confessa que li costa molt més memoritzar els papers que abans, i doncs em sembla que encaixa molt bé, no? I voldrem també que hi hagi un lleno que bueno, perquè totes les entrades aniran a benefici de l'Alzheimer.
Hem de dir ara que fas esment al... el que pugueu recollir, recaptar, totes les funcions es fan al Casal de Cultura i el preu és de 5 euros. També en aquest cas, Jaume?
Sí.
També en
sempre
aquest
és
cas.
Molt baratet, sí.
Bé, bueno, informació per qui vulgui.
En aquest cas, l'entitat Espiral també aporta una quantitat per ajudar a engruixir la recaptació. L'empresa, bueno, l'empresa, el grup Espiral, no?
Sí, perquè a la sala, al Casal, li caben unes 100 persones, sí. Saps? Sí, vull dir, no és gaire gran, clar, és petitó. Per tant, encara, clar, per fer molta caixa, clar, caldria posar les entrades a un preu però molt elevat.
Les entrades les venen, o han donat tiquets en alguns talonaris, a la gent d'Alzheimer, i les venen ja per la Lloret, perquè encara se'n cuiden ells, no? Però ja dic, l'entitat Espiral, que en aquest aspecte són molt col·laboradors, doncs també donaran una part de les seves subvencions que tenen, no? I em sembla que està molt bé, serà un acte entranyable, diguem, no?
Us agrada la poesia?
I tant.
I tant.
Sí.
I tant.
Sí.
I tant.
Bueno, de fet, hem començat parlant,
tots
no?
Tots anem recitat i tots anem...
Ho dic perquè aquest
món poètic,
aquest
no?
Diumenge comença el Festival Nacional de Poesia. Uh-huh. I en alguna altra tertúlia d'aquesta casa n'hem parlat una mica amb la sensació de és que se'n parla poc de poesia, és que continua sent el prem pobre de la literatura. Teniu aquesta sensació també sí. Vosaltres?
Sí.
Jo no sé si Sant Cugat
sempre,
és una mica un oasi dins de...
No, sí, jo crec que
ho serà sempre un prem pobre, perquè
sí,
no pots intentar que sigui superi la novel·la o que superi el... No, és el que és.
Sí, és més minoritari en públic, però també s'hi contribueix una mica perquè, per exemple, els premis de la Nit de Santa Llúcia, els tres grans premis són novel·la, conte i poesia. El més ben dotat econòmicament és el Sant Jordi, després ve el Mercè Rodoreda i després ve el Carles Riba. I la consideració que mereix cada premi la veus a la dotació. És a dir, cada llenguatge expressiu, la consideració que mereix cada llenguatge expressiu la veus en la dotació econòmica. Ja sé que hi ha una explicació, la novel·la es vendrà molt més, per tant es recaptarà més diners, no deixa de ser un avançament dels drets d'autor, i per tant, d'acord. Però la imatge és de dir, l'ordre és aquest. Si fas novel·la, estàs a dalt de tot, no? Ets el gran escriptor, que fa compte, bueno, bé, una coseta que està bé, però llegint al metro i fora. I després la poesia és una cosa, això que deia, el parent pobre, i per tant, doncs, li donem, clar, uns quants calarons i ja està.
Però no pots posar la recaptació de poesia no. sobre la novel·la, per exemple, em sembla...
No, el públic és el públic, clar, ja. No, les vendes ho diuen tot.
Però és un nivell, no unes categories, són diferents nivells, tot i que Sant Cugat té un premi de poesia, no sé si ara han rebaixat el preu i la dotació, però era el més ben remunerat de tot Catalunya, no?, de poesia.
Sí, sí. Crec que sí,
El de Gabriel Ferreter, no?
Sí, sí.
6.000 i pico d'euros.
Però fruit d'aquesta consideració ve, aleshores, aquest debat de si el Bob Dylan li haurien de donar el Premi Nobel de Literatura, perquè, esclar, en fi, el que fa, no és... si fes novel·la seria un altre tema, no? Però, mira, és així. És el món que tenim.
Però no sempre ha sigut així, amb la poesia.
No?
No.
Clar.
Hi ha hagut períodes en què s'ha escrit tot en vers.
Sí, sí, clar, clar.
El que passa que això demana pensar mentre estàs llegint o escoltant. I la poesia et fa pensar i va directament al cor. I això ara mateix és una cosa que no està tan de moda com anys enrere. Igual canvia. I giren les truites, vés a saber.
Sí, perquè la gent...
Hi ha molta més gent que escriu poesia i que recita poesia i que dita poesia.
En la intimitat.
Conec... No sé.
Serà en la intimitat.
No? Jo conec a molt poca gent... Jo escric poesia. Jo conec a molt poca gent... Bueno, escric poesia, escric teatre, escric novel·les, no n'he fet mai, però relats i tal. Jo conec a molt poca gent que li agradi escriure i no hagi escrit poesia. Molt poca.
Jo no, jo no, jo ho he intentat, no en sé, jo reconec que no en sé.
És que
no sé,
no sé, també, no?
No en sé. No.
Vaig a però, fer
però, poesia. Però no, et quedarà millor o pitjor.
No, però si no,
sí, per exemple, no sé escriure novel·les, no tinc paciència, no puc, o sigui, em desespera. O sigui, arriba un moment que porto 150-200 pàgines escrites i dic, em costa molt. O sigui, soc més de diàleg, soc més d'escriure doncs, teatre, cinema, tal, no sé què, però una novel·la, noi, és que a mi em costa. Però jo crec que quan sigui més gran ho aconseguiré.
Acabaràs el llibre que estàs escrivint?
No, he començat 30.000 d'escriure novel·les, però no l'has acabat mai. Però jo crec que quan sigui més gran, allò, quan no tinguis crios per allà, quan realment et puguis assentar tranquil·lament i això, i dir, me dedico tiempo... i esforço, perquè em falta tècnica també.
La novel·la tu vol fer grans volums, no? Perquè si n'has fet 200 pàgines,
ja és
una novel·la.
No, però, a veure, no, t'ho he de dir. Jo és que escric, clar, jo sé mecanografia, aleshores escric mirant la pantalla directament, no? I si escrius amb les lletres molt petites, t'esgota. Aleshores, clar, són 200 pàgines, però a cos 12-14 i a doble espai. Vull dir que...
Home, 14, Déu-n'hi-do.
Sí. Per cada canca en faria més.
Ulls, vaig tocar,
clar.
12-14, hi ha doble espai, així doncs, tac, vas fent.
Parlant de poesia, que aquí realment es veu que Sant Cugat és la capital i la catedral de la poesia a Catalunya, no? I hi ha un espectacle aquesta setmana que ve que jo tinc ganes de veure, perquè suposo que em perdré, perquè la fa el Carlos Santos, no? El pianista que
sí, creador
els espectacles que he vist doncs també em desconcerten i la poesia no la veig massa per allà, perquè a més interpreta poesia la Marta Pessarrodona, que Santos i Pessarrodona no lliguen res, però en fi, com a espectacle val la pena veure.
Últimament estàs fent unes tries una mica.
No vaig buidar-hi per veure.
No, està bé, com a mínim s'ha d'innovar, no? S'han de provar coses noves.
Sí, jo volia dir que em ve de la poesia, que des de sempre, sabent-ne més o no sabent-ne tant, hi ha moltíssima gent que en la seva intimitat, entre persones que s'estimen, les persones que es mostren el seu amor, hi ha hagut sempre aquesta manera d'expressar-se, els poemes fets a la seva manera, i jo m'he trobat moltes vegades amb això, no sé si us ha passat a vosaltres, que, ai, mira, que tinc una cosa que te la volia ensenyar, que tinc uns poemes, no sé, i tal, i de cop i volta treuen allà cinc llibretes plenes de poemes que han anat fent a la seva manera, al seu aire, però que per ells té una importància emocional doncs molt important, i d'altres, com deia això, que fa molts anys endarrere la gent es comunicava a través de vers, la gent que s'estimava els hi feia un verset, o fes-nos un verset, o el típic vers de Nadal que els pares preparaven pel nen que pujava sobre la cadireta i tot allò. Vull dir que el vers, jo, tot i que no es fa en molts casos públic, sí que ha existit en la intimitat, a les cases, sí, sí, a les persones, i per tant és un gènere que va funcionant, però d'una altra manera, vull dir, així com deia, el tema de la narrativa o de la novel·la, doncs espectacular, té molta venda, es ven molt, es llegeix molt, potser no es llegeix tant, però de poesia se'n fa, eh?
Però també hauríem de valorar quins són aquests llibres que es venen tant i es llegeixen tant, eh? O sigui,
de poesia?
No, de novel·la, vull dir que a vegades... Jo no sóc un gran consumidor, de bestsellers.
Jo podria dir una cosa.
Però tinc la sensació, i corregiu-me si m'equivoco, però tinc la sensació que és una mica com les pel·lis de Hollywood, no? Estructura, tal, no sé què, pum, pum, pum.
O com el que dèiem dels premis, també.
Sí, consumir una pel·lícula...
És un producte de mercat.
Sí, jo no ho considero...
I de market, sí, de marketing.
I que probablement n'hi ha que estan molt ben escrits. Jo, per exemple, jo vaig viure a Estocolm durant molts anys i quan va sortir la trilogia de Stieg Larsson, a més Stieg Larsson era una persona coneguda a Estocolm, a Suècia, vull dir, un tio compromès i tal, hòstia, quan va treure el llibre em va fer il·lusió, perquè jo el diari que ell publicava a casa el llegíem. Jo a trenques i a barranques al principi, evidentment, perquè érem suec, però el llegíem. I em va fer il·lusió i em va semblar una novel·la prou correcta, no? Per tant, vaig pensar, hòstia, he tingut molts prejudicis de cara als bestsellers. Després van entrar, la meva germana i el meu cunyat són grans consumidors de bestsellers, i vaig dir un dia, hòstia, doncs mira, aquestes vacances m'emporto aquest llibre i aquest llibre. I em van semblar horrorosos, saps? I després em van dir, no, perquè t'has de llegir això, i em van donar El clan de l'oso cavernario, que em va semblar una novel·la també que estava prou bé. Vull dir que suposo que hi ha de tot, no? Però...
Passa. Sí. Jo, algun moment em sembla que el Víctor ho havia dit també, que en gran part també depèn de la cosa del màrqueting també. O sigui, hi ha llibres, i jo penso que això una mica tots ja estarem d'acord, hi ha llibres que no són cap meravella i en canvi tenen unes vendes per Sant Jordi, per exemple, o en dies marcats de l'any que són espectaculars, i quan te'ls llegeixes també... respectant el criteri dels grans entesos, no? però quan te'ls llegeixes dius, ostres, n'hi ha per tant,
depèn del mitjan de comunicació que tenen al darrere, no?
Bé, que són tertulians o són persones que tenen un micro al davant i poden expressar
els coneguts com a autors mediàtics,
i abans de publicar-se ja surt a la tele i el corresponsal corresponent, ja no dic, per exemple, aquest del Corif, aquest era un efecte fet, no? Però abans que es publiqués, totes les emissores, totes les teles van publicar la biografia del Cruyff, van parlar. Clar, ha sigut un èxit mundial. Però, a part d'aquest personatge, un escriptor normal, que he conegut, però que no és famosíssim, no té la possibilitat de que digui, mira, publica aquest llibre per Sant Jordi, parleu-ne a la tele, fem una entrevista. No ho fan. No ho fan. Sí, en canvi, un altre que no saps per què té bons padrins, li col·loquen a TV3 una gran campanya i el dia de Sant Jordi es ven molt.
Bueno, això passa amb tot i a tot arreu.
I amb això de la poesia també, en tot cas, la poesia la gent pot no entendre-hi o no la compra, però amb això que deia el Rogeli abans, la poesia l'utilitza tothom en algun moment determinat, especialment en els moments de sensibilitat o quan hi ha una persona estimada. És a dir, gent que no compra mai poesia ni llegeix mai poesia, però coneix algun poema determinat, quan vol dir alguna cosa que ell no sap com dir-la, la persona que estima, li regala un poema que ha escrit un altre, però que diu allò que ell pensa sobre aquella persona.
Sí, els enterraments, fins i tot.
També, home,
sí,
i tant.
Sí,
i tant.
Sí. És veritat, és veritat.
I els casaments, també.
Senyora i senyors...
Jo no sé que el Rajoy utilitzi aquest text.
Bueno, hi havia...
No, mai, eh?
El Rajoy no parla.
Però hi havia qui parlava català i l'intimitat.
No, l'Aznar...
Ja, hi havia aquí.
Mentre
es dutxava. Sí.
Senyors, fins divendres que ve, bon cap de setmana, senyora i senyors.
Que vagi
molt bé. Moltes gràcies.
Igualment.
Gràcies,
adéu. Adéu.
El gall del monestir.